drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never try, but then oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. Just say, hey man, nice to meet you. It should take everyone last time. And I know, 'cause I found some fake love. Broke as a bottle of wine. But drink with you all damn night. Not trying to trade up. If we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say, hey man, just say, hey man, just say, hey man, just say, hey man, just take it for the last time, and I know. Do you remember dancing at parties out in the yard? We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. 'Cause oh, we had some new love.
Ara fa dos anys vaig plantejar en aquest mateix programa un repte a l'equip de la ràdio per tal que ens apuntéssim a l'Oncotrail. Clarament no l'hem superat, perquè el més semblant que hem fet ha estat carregar els equips del nostre estudi mòbil i baixar-los a pes de les dues plantes que hi ha al lloc on els guardem. Però queden lluny aquests 100 quilòmetres de la cursa. El repte que plantejo ara és un altre, és diferent, més assequible, si pot ser. És que l'any que ve siguem tots els de Ràdio Capital a l'Oncotrail per retransmetre-la en directe durant les 24 hores que dura l'esdeveniment. A veure si això, no, que no ens farà cansar tant, ho podem portar a terme. Mentrestant, molta sort als participants, felicitats als organitzadors i sobretot als que rebran les donacions després d'aquesta cursa. Són les 8 del matí i 2 minuts, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I tot un grup de gent amb el que repassem els titulars de les notícies que anirem desgranant al llarg del programa d'avui. Juli Fernández es torna a presentar a les eleccions municipals per l'alcaldia de Palafrugell des del maig del 2019. Ho ha anunciat aquest dijous en una mateixa roda de premsa. Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia. L'exalcalde dels socialistes de Palafrugell, Juli Fernández, es tornarà a presentar a les eleccions després de sortir de l'Ajuntament a causa d'una moció de censura entre Esquerra i CiU. Això deia Fernández al programa Govern i Oposició després de la moció.
Que ningú es pensi que el gran perdó va ser el Juli o el PSC. El gran perdó d'aquesta moció de censura és Convergència i Unió.
El regidor de policia del local, Jordi Vilà, això estem parlant de Platja d'Aro, ha desmentit, de Sant Feliu de Guíxols, ha desmentit possibles irregularitats en el funcionament del cos policial i l'Ajuntament Ganxó ha assegurat que s'estan implementant mesures des del govern. Judit Saez, bon dia.
Bon dia, sí, ho ha fet després que el secretari general de la Central Sindical Independent i de Funcionaris de Girona, Rafa Sánchez, acusés el consistori de la vila d'un presumpte cas de prevaricació en l'assignació d'una plaça de sergent i altres irregularitats en el seu funcionament. Així, Vilà ha afirmat que el consistori de Sant Feliu de Guíxols actua legalment i sense irregularitats.
Irregularitats no en cometem, almenys jo precisament, no es faltaria. No pot haver-hi algun error, però no em consta que hi ha hagut cap error en aquest costat. Però ni en aquesta plaça ni en cap. El policia, fins allà on jo conec, tot està en borda.
Les 8 del matí, 3 minuts, Begú apujarà 50 euros la taxa d'escombraries als veïns que no acceptin la recollida porta a porta. Laia Bodra, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, però d'altra banda, els que acceptin aquest nou sistema es beneficiaran d'una reducció de 20 euros a la taxa, pagant 180 euros en lloc dels 200 que pagaven ara.
La gestió de la via pública és una de les més controvertides de l'actual tripartit de govern a la Bisbal, format per Esquerra, la CUP i Iniciativa. I Xavier Dilmé, que en va ser el màxim responsable municipal durant 7 anys, ha fet d'aquest tema el seu principal cavall de batalla política des que ha tornat a l'Ajuntament en substitució de Núria Anglada Manel.
El grup municipal de Convergència i Unió critica la deixadesa en els parcs infantils de la Bisbal.
En el decurs de l'any no s'ha fet actuació per solucionar les mancances i els elements preventius estan igual o més agreujats. Comencem parlant de la seguretat de la mena.
Les 8 gairebé 5 minuts. L'associació Costa Brava Hotels de Luxe dona 6.000 euros a la Fundació Astrid 21. Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre dedicada a la integració de persones amb discapacitats intel·lectuals. Helena Santín, bon dia.
Bon dia. La Fundació va rebre el xec de 6.000 euros durant una assemblea de l'associació hotelera, celebrada el 2 d'octubre a Roses. L'aportació és una de les accions que cada any fan els 17 hotels luxosos per complir amb la responsabilitat social corporativa.
I avui és 5 d'octubre, avui és divendres. I els divendres, bé, a tot arreu, però també a casa nostra, són farcits d'activitat cultural, lúdica, festiva, activitat que anirem explicant també al llarg d'aquest supermatí d'avui, però de la qual ara mateix ens en fem un tastet. Activitat cultural d'avui, que dèiem, si ens centrem en divendres, que té com a dos ingredients principals la música i la diversió. O a Tefa Mitag, bon dia.
Bon dia, Miquel. Exacte. Us volem proposar la festa de la cervesa de Platja d'Aro, considerada la gran festa de la tardor de la ciutat, on hi hauran fins a 18 actuacions musicals d'estil divers durant varis dies. I apunteu-vos també per avui mateix la Block Party by Brothers Bros, James Brown Tribute, una oda a la música funk i els seus orígens dels anys 80.
Espectacle que, per cert, podreu veure a l'Espai Ter. Això passarà avui, però per estar una mica més segurs de quina roba hem d'agafar, de si hem de paraigua o no, si hem d'agafar paraigua o no, que ara ho acabarem d'esbrinar, però per estar-ne una mica més segurs, volem saber també què passarà en termes climatològics, Albert Aparicio.
Bon dia, Miquel. Doncs avui ens espera una jornada molt semblant a la d'ahir, amb un ambient en general assolellat. Si bé el cel pot presentar alguns núvols decoratius i poc abundants al llarg del matí. La temperatura no es mou gaire i seguim amb matins i nits frescos que contrasten amb les suaus temperatures que es donen al migdia, sobretot si s'està exposat al sol. Avui el termòmetre oscil·larà entre els 12 i els 25 graus, tot i que no es descarta que en algun indret la màxima es pugui acostar als 27 graus com es van registrar ahir a l'estació de Castellplatja d'Aro. El cap de setmana es presenta amb augment de la nuvolositat. Dissabte encara serà un dia amb forces estones de sol, però diumenge ja tindrem nuvolositat més compacta i inestabilitat. Fins i tot no es descarta que es puguin produir precipitacions febles.
Doncs veurem com evoluciona aquesta climatologia, aquest temps, també pensant especialment en tota aquesta gent que correrà a l'Oncotrail, tots aquests equips que correran l'Oncotrail, aquests 100 quilòmetres que es fan a través del Baix Empordà, i esperem com a mínim que la pluja no els hi compliqui el periple, perquè si a més tal i com diu l'Albert, plou o cau alguna pluja, algun plogim en diumenge, això ja coincidirà gairebé amb el final del recorregut i, vaja, si a sobre de tot el cansament s'hi afegeix aquesta aigua que cau, en qualsevol cas, anirem veient. Després, com que parlarem amb l'Albert, també mirarem si podem filar encara una mica més prim pel diumenge al matí. Les 8 del matí i 8 minuts, esteu escoltant el Supermatí. Benvinguts!
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Divendres 5 d'octubre, l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Block Party by Brothers Bros, James Brown Tribute, Festa de l'Esport. Una festa molt animada, un concert d'homenatge a la música negra, on els espectadors són lliures d'aixecar-se, ballar i cantar quan els vingui de gust. Divendres 5 d'octubre, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Oh yeah, 8 i 8. El socialista Juli Fernández ha anunciat aquest dijous al matí que vol repetir com a alcalde de Palafrugell a partir del maig del 2019.
Supermatí.
Per fer-ho, es tornarà a presentar com a cap de llista del Partit Socialista de Catalunya per Palafrugell, Gerard Tascaig.
Fernández havia estat al batlle de la vila des del 2011 fins a la moció de censura del 2017 entre Esquerra Republicana i CiU. L'actual regidor i exalcalde també havia estat diputat al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats a Madrid. El seu objectiu és centrar la seva candidatura a la política local i deixar de banda aquelles formacions que posen per davant les banderes. Una vegada l'oposició va participar juntament amb Josep Piferrer al nou batlle de Palafrugell al programa Govern i Oposició de Ràdio Capital. Aquestes eren les seves paraules el passat novembre.
Que ningú es pensi que el gran perdó va ser el Juli o el PSC. El gran perdó d'aquesta moció de sota és Convergència i Unió, que trenca el seu propi grup municipal, que queden quatre governant i una fora, i a més que no té ni alcaldia l'últim any ni cultura, que eren els grans eixos de batalla per trencar amb mi, era l'últim any, segons ells, i tenir cultura.
La moció de censura va arribar després que el govern, format pel PSC i Convergència i Unió, es trenqués al març. Mesos després, al maig del 2017, Esquerra Republicana s'unia amb els convergents per votar a favor de la moció de Juli Fernández. Després de l'informatiu, l'entrevista al Supermatí de Ràdio Capital comptarà amb Juli Fernández per explicar la seva decisió.
Efectivament, parlarem doncs amb el senyor Juli Fernández. I també en l'àmbit, diguem-ne, preelectoral a Sant Feliu, l'alcalde Carles Motes va ser escollit per l'Assemblea de Tots per Sant Feliu com a cap de llista per les pròximes eleccions municipals. Motes és alcalde des de les eleccions del 2015 i governa amb el PSC i Esquerra Republicana. Ja havia estat alcalde entre el 2010 i el 2011. En aquests darrers anys, els principals projectes de la ciutat han estat la renovació del Passeig Marítim, la de la plaça a l'Àbric, i l'obertura del Museu Thyssen. Totes tres accions li han comportat dures crítiques de l'oposició. Veurem també com van evolucionant en la resta dels pobles totes aquestes llistes que s'aniran conformant al llarg de les properes setmanes i mesos. Les 8 del matí i 10 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. I no marxem de Sant Feliu de Guíxols, perquè el regidor de la policia local, Jordi Vilà, ha assegurat que l'Ajuntament i el cos policial de la ciutat han respost al secretari general del Sindicat de la Demarcació de Girona, Rafa Sánchez, que després que aquest denunciés una mala praxi del consistori. Vilà ha destacat que l'Ajuntament actua d'acord amb la llei i que no li consta cap tipus d'irregularitat en el seu funcionament, Judit Sáez.
En aquest sentit, Vilà ha manifestat que li consta que tot està contractat i legalitzat adequadament. A més, desmenteix que s'hagi donat algun cas de prevaricació durant el mandat del govern actual i ha afegit que la plaça de sergent habilitat com a subinspector fa anys que és així i que és totalment legal. De totes maneres, també ha volgut ressaltar que és possible que hi hagi algun error i que encara hi ha moltes mancances, però que en cap cas hi ha contractacions irregulars ni s'estan cometent il·legalitats.
Il·legalitats no en cometem, almenys jo personalment, no faltaria. No pot haver-hi algun error, però no em consta que hi ha hagut cap error en aquest costat. Però ni en aquesta plaça ni en cap. La policia, fins allà on jo conec, tot està en borda. Pot ser que es pugui millorar. Això en el propi comptatge hi estem treballant. Però contractacions irregulars de personal, no, en cap cas.
Per altra banda, ha defensat que s'estan implementant mesures en el cos policial per part de l'Ajuntament, entre elles la contractació de mediació.
Mica en mica es van implementant totes les mesures que s'han detectat d'ençà que va començar la legislatura. Tot això vol un temps i vol una gestió que s'ha iniciat. Per tant, que no s'està fent res, això no és cert.
Així, el regidor també ha volgut desmentir que no és cert que no estigui activat el protocol d'assetjament laboral que reclamava el sindicat dies enrere durant l'entrevista a Ràdio Capital.
Reaccions de l'Ajuntament de Sant Feliu a les paraules que el president del sindicat CESIF, el senyor Rafa Sánchez, va fer en aquest mateix programa. És la manera que tenim nosaltres també d'incorporar totes les veus que formen part d'una notícia, com així ha de ser per altra banda. Les 8 del matí i 13 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Han empresonat un home de Palamós per 8 atracaments amb una pistola falsa. Té 34 anys i se'l culpa d'aquests actes en què hauria anat amb la cara tapada i encanonat a les víctimes amb un revòlver fals ocult entre la roba. Segons han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat, va actuar entre febrer i juliol contra establiments comercials de Palamós i Sant Antoni de Calonge. L'autor entrava a les botigues quan hi havia un canvi de torn o a l'hora de tancament per aconseguir més recaptació. Buscava que hi hagués dependentes soles. En total, va sostreure prop de 3.000 euros de locals com un forn, una gasolinera, una llibreria, un estanc, una botiga de productes de bellesa, higiene i també una farmàcia. I a les 8 del matí, 13 minuts... Fem una pausa i tornem de seguida.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Club
Tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Servei que, per cert, és de franc. Si us hi voleu apuntar de seguida, podeu fer-ho a través del nostre web. Del tema de Begú, i us expliquem que l'Ajuntament va aprovar dimarts les noves ordenances fiscals. La principal novetat es troba en la taxa d'escombraries, on els veïns que acceptin el porta a porta es beneficiaran d'una reducció de 20 euros. Aquesta informació ens l'amplia la Laia Bodro.
Amb la idea d'incentivar el servei de recollida porta a porta, l'Ajuntament de Begú va aprovar una reducció de 20 euros a la taxa d'escombraries a tots aquells veïns que acceptin aquest nou sistema de recollida. Per als que no ho vulguin, la taxa augmentarà 50 euros, passant a pagar 250 euros en lloc dels 200 que pagaven fins ara. L'alcalde de Begú, Joan Loureiro, va afirmar que aquesta mesura és una manera de convidar el sistema porta a porta. Queden fora de la rebaixa, perquè ara per ara no es poden adherir al sistema els habitants de les urbanitzacions Ses Costes i Casa de Camp. La mesura es va aprovar dimarts, en el marc de les noves ordenances fiscals al ple municipal, amb l'abstenció de l'oposició. Respecte a l'impost de béns immobles, la principal font d'ingressos dels ajuntaments, s'ha decidit mantenir el que s'ha fet en exercicis anteriors. Loureiro va voler recordar que les ordenances fiscals de l'any vinent mantenen les mateixes bonificacions o exempcions d'altres anys. En el mateix ple també es va aprovar, amb l'extensió del PSC, una moció amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre, impulsada per l'Associació Catalana de Municipis.
Ple municipal del passat dimarts, en el que també vam aparèixer nosaltres a preguntes de l'oposició. Bé, ja està bé, un quart i un minut de 9 del matí. De Begú, el tema de la Bisbal, la capital de la comarca, per explicar-vos que el deteriorament de la via pública i les deficiències en el seu manteniment enfronten el govern i l'oposició de la ciutat. Ens n'informa des d'allà mateix en Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Bon dia. Certament, ja fa temps que aquest tema és motiu de discussió, no solament entre polítics, sinó que també forma part de moltes converses entre veïns. En el darrer ple municipal de setembre, el regidor Xavier Dilmé, entre d'altres mancances que en la seva opinió es donen en aquesta àrea, va denunciar l'estat de deixadesa de la majoria de parcs infantils de la ciutat, tot exigint a l'equip de govern una actuació urgent per condicionar els espais. Xavier Dilmé.
L'Ajuntament de la Bisbal havia encarregat al setembre de 2017 una auditoria d'una empresa especialitzada en què detectava que dels 13 parcs de la ciutat només dos estaven totalment correctes. El dia 12 s'ha fet una nova inspecció a tots els parcs infantils. L'any 2017 tenien 22 deficiències de 13 parcs, només dos estaven bé. L'any 2018 les deficiències s'han multiplicat més del doble, 48. I a més, en l'informe es diu una cosa demolidora. En el decurs de l'any no s'ha fet actuació per solucionar les mancances i els elements preventius estan igual o més agreujats. Estem parlant de la seguretat de la mena.
La resposta del regidor de Via Pública, Enric Marquès, va ser aquesta.
Tenim un pressupost per preparar els tants mitjans per posar la sabotilla. A part d'aquest pressupost inicial de l'empresa, amb les mancances tenim els tres pressupostos per iniciar l'expedient. Iniciem l'expedient aquesta setmana i jo sí que em comprometo que a mitjans de novembre, com més tard, estiguin tots els dies. A mitjans de novembre jo conto que els treballs de manteniment dels parcs estaran fets. Quedarà per fer una actuació de fusteria al que és el parc del Vidamàs, perquè hi ha alguns elements que requereixen una actuació directa d'un fuster, no tres de l'hora d'una empresa que ens fa manteniment dels jocs.
Fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà. I a aquesta hora us expliquem que l'associació Costa Brava Hotels de Luxe aporta 6.000 euros a la Fundació Astrid 21, que es dedica a la integració de persones amb discapacitats intel·lectuals. L'entrega del xec es va fer durant una assemblea de l'associació hotelera que es va celebrar el passat 2 d'octubre a Roses.
Bon dia, la Fundació Astrid 21 és una entitat d'iniciativa social, és a dir, sense ànim de lucre. Té com a propòsit garantir la inclusió i participació en la societat de persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals. Per això treballen en 6 àmbits: formació, salut, teràpia, integració laboral, vida adulta i lleure. La Fundació atén a més de 200 persones cada any. L'aportació de 6.000 euros que els hi ha fet l'associació Costa Brava Hotels de Luxe és una de les accions que cada any fan per complir amb la responsabilitat social corporativa. L'associació la forma conformen 17 hotels luxosos de la costa gironina. Per exemple, alguns d'ells es troben a S'Agaró, Platja d'Aro, Castell Empordà o Pals.
I us expliquem també que la sisena edició de l'Oncotrail, que se celebrarà aquest cap de setmana, tornarà a batre el seu propi rècord de participació amb un total de 240 equips inscrits, 42 més que en l'edició de l'any passat. La cursa solidària de 100 quilòmetres, organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell i l'Agrupació Excursionista Palafrugell, no ha parat de créixer des de la primera edició fins al punt que els organitzadors han hagut d'establir un topall d'inscrits per garantir que es pot celebrar amb les màximes garanties logístiques i de seguretat. Així doncs, bé, ho hem dit al principi d'aquest programa, però ho repetim ara i no ens en cansarem. Molta sort als participants i endavant amb la recerca contra el càncer. I a aquesta hora del matí, a les 8:20, és el moment de saludar el senyor Juli Fernández. Senyor Fernández, bon dia.
Molt bon dia.
El senyor Fernández anunciava en roda de premsa que es tornaria a presentar a l'alcaldia de Palafrugell. És una notícia que pràcticament podíem donar per sabuda, no, senyor Fernández?
Bueno, no ben bé així, perquè l'entorn meu ja ho sap, i també el meu propi partit. Jo al mes d'abril vaig comunicar la meva voluntat de no tornar a repetir, perquè em tenia, doncs, que, bueno, que havia fet-la amb una tasca concreta, em tenia que ara, doncs, estava molt implicat al meu despatx, i també que volia recuperar un espai a nivell familiar. Per tant, el que sí que passa és que el fet a partir del mes de maig, juny, s'ha anat canviant, i per això ja vaig explicar una miqueta el per què finalment he decidit tornar a fer un projecte una miqueta diferent del que havia fet fins ara, però per tornar a l'alcaldia de Palafrugell.
Senyor Fernández, una de les coses, un dels ítems que vostè deia és vostè vol, bé, l'objectiu deia centrar la seva candidatura a la política local i deixar de banda aquelles formacions que posen per davant les banderes. Això l'inhabilita per fer pactes, per exemple, amb Esquerra o amb el PDeCAT?
No, jo no vaig parlar en cap moment deixar de banda aquestes formacions. Jo vaig dir, inclús vaig dir a la meva entrevista que jo estic disposat a parlar amb tothom, sempre quan és sobre la taula, amb un projecte d'àmbit local, que l'objectiu que es posi sobre la taula no sigui només treballar per una idea concreta, sinó si l'objectiu és treballar per Palafrugell, que cada formació política i cada grup municipal mantingui la seva pròpia identitat en clau supermunicipal, jo no tinc cap problema. De fet, quan jo he governat a Palafrugell, aquests dos últims anys que he sigut alcalde, en el pacte que havia escrit, ja hi havia un punt que deia que en els temes nacionals cada formació faria la seva. Per tant, si es respecta que la prioritat màxima és treballar per Palafrugell, deixant lliure que en l'àmbit municipal cadascú pugui fer el que cregui oportú, i això no posa en risc el govern municipal, no tinc cap problema per tant ningú. El que jo vaig dir és que jo el que no prioritzaria com a govern és estar sistemàticament lluitant per una bandera o per una altra, perquè això no ajuda que el poble avanci.
Senyor Fernández, m'imagino que a l'hora de decidir-se vostè per tornar-se a presentar, anava a dir m'imagino no, però vostè ja ho ha explicat més d'una vegada, vostès fan enquestes d'opinió, es plantejava la seva candidatura com a la millor opció pel PSC?
Bé, el PSC quan ha decidit, i de fet quan jo vaig comunicar més d'avui que no em presentava, el PSC doncs, òbviament no li va agradar en absolut i ha estat sempre intentant que jo m'ho repensés. Jo crec que el PSC en aquests moments valora la meva vàlua personal i professional. Soc una persona que en aquest partit ha portat i aporta una gran experiència, i sobretot al final és un tema de credibilitat. Per tant, és obvi que el partit, en el moment que ja va posar pegues a que jo digués que no em presentava, doncs ara tinc tot el seu suport. Entre altres coses, perquè és veritat que a nivell municipal doncs, també és un tema de, primer, de coneixença, d'imatge, d'un cert prestigi. Jo crec que les meves bases i també el voltant de PSC tradicional doncs està contentíssim de que jo torni a fer el pas. En qualsevol cas, el projecte que jo ara intento dissenyar és un projecte que va més enllà de PSC. És una candidatura de progrés vinculada a PSC, òbviament, però la idea meva és que en aquesta candidatura de progrés hi pugui caber tant la gent que històricament ha votat PSC com aquella gent que no és del PSC, que no ha votat PSC, però que el que vol és que el poble funcioni i el poble estigui gestionat diferent de com està gestionat ara.
Jo, en qualsevol cas, li preguntava per aquestes enquestes que alguna vegada havia explicat que es fan en clau municipal, que es fan a nivell de poble, i li preguntava, bàsicament, si aquestes enquestes deien que Juli Fernández era el millor candidat pel PSC. Això és així, eh?
Aquestes enquestes ara mateix ens donen que el PSC pot tornar a guanyar les eleccions de Palafrugell, que guanyar no vol dir governar, eh? No oblidem que el context polític és molt complicat, i per tant, si després de les eleccions doncs, que es pugui fer el fet de que jo guanyi les eleccions no garanteix ni molt menys que puguis governar això que tenen alcaldia, però en qualsevol cas el que t'has de fer primer és allò que depèn de tu, que és guanyar. Tot l'altre no depèn només de tu.
Ja sé el que em contestarà, però jo tinc l'obligació pràcticament de preguntar-li si vostè guanya i necessita algun tipus de pacte per poder governar, amb qui se sentiria més còmode pactant? Revalidant amb el PDeCAT, amb el que ja no hi haurà l'Albert Gómez, una mica l'artífex de la moció de censura anterior, o amb l'esquerra de Josep Piferrer, amb qui vostè sempre ha mostrat molta sintonia?
Bé, jo en qualsevol cas, jo estaré obert a parlar de projecte a nivell local. Tothom sap que la meva relació, en aquest cas amb l'alcalde actual, és ja ha sigut bona, vull dir que no a nivell personal, òbviament a nivell polític discrepem de coses, però jo ho he demostrat. Mira, jo vaig governar el 2003 amb l'Entesa i en Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Imagina't, el PSC. El 2007 no vaig poder governar. El 2011 he governat amb Convergència i Unió i després amb el PDeCAT. No tinc problemes en ser en una taula i fer un projecte, tant sigui PDeCAT, si és que és PDeCAT, perquè tampoc sabem exactament com es girarà el projecte, si és Esquerra, o si és una llista que també sembla ser que hi ha parà i que serà una llista d'independents, jo el que prioritzaré serà Palafrugell. I si posem sobre la taula el que a mi li interessa, no tinc cap problema en parlar amb PDeCAT, en parlar amb Esquerra Republicana, en parlar amb la llista independent, no tinc cap problema.
Quan un es presenta amb un projecte polític alternatiu al que hi ha governant és perquè, òbviament, té una proposta pròpia i perquè no està d'acord amb algunes de les gestions que ha fet l'actual equip de govern. Quins són els principals dèficits, segons vostè, que té la gestió d'en Josep Piferrer?
Bueno, és que jo el que pensava, i que per això havia decidit d'alguna manera fer una miqueta de distància, és que darrere hi havia un projecte. I és que el que jo he vist després d'aquestes converses que he tingut amb més de 100 persones de diferents sectors del municipi, és que darrere la moció de censura no hi havia cap projecte. I una de les coses que em fa a mi decidir tornar a fer un projecte és precisament la manca d'aquest projecte. Què crec jo que li fa falta per dir en aquell moment? Miri, primer, que li fa falta és sobretot estar convençuts que Palafrugell és un poble de serveis. Per tant, cal seguir avançant per millorar tots aquells serveis que oferim als ciutadans i sobretot als nostres visitants, perquè som un municipi eminentment turístic i comercial. Segon, cal aprofundir en crear moltes més places d'aparcament perifèriques perquè el poble està creixent i ja, en aquell moment hi ha molta atenció d'aparcament. Cal afrontar els camins de ronda com a atractiu turístic. Cal, sobretot, modernitzar l'Ajuntament. L'Ajuntament està creixent moltíssim, com a, diguéssim, com a institució. Cada vegada els requisits tecnològics són més grans, falta recursos humans i materials per poder donar una bona resposta als ciutadans. Cal, diguéssim, d'alguna manera, mimar i recolzar molt la policia local. O sigui, hi ha moltes coses que nosaltres pensàvem que amb la moció de censura ho veia, a que darrere hi havia un model de ciutat per col·locar Palafrugell el 2030 en una bona línia, i hem vist que això no hi és. Per tant, a partir d'aquí és aquesta gent que em ve buscant a mi, ja dic, de diversos colors, que escolta, Juli, torna a fer un projecte, comencem a parlar-ne, comencem a definir-lo per donar a liderar, i sobretot perquè també hi ha un tema de gestió. Jo crec que aquestes eleccions també seran molt en relació a feina feta i feina que no s'ha fet, i després un tema de credibilitat. A partir d'aquí, la gent, al mes de maig o juny de l'any que ve, podrà votar entre un o diversos projectes.
Totes aquestes propostes de les que vostè em parlava són propostes que vostè hauria tirat endavant si seguís governant en els dos últims anys de legislatura?
Són propostes que jo tenia en el meu esquema de treball, inclús que consten en l'acte notarial que vaig fer el mes de setembre, just el mateix any de la moció, allà on hi havia totes aquelles iniciatives que estaven previstes d'executar, i que òbviament no es va poder executar perquè jo, òbviament, vaig marxar a l'alcaldia, i està clar que en un ajuntament no es fa tot en 4 anys. I és obvi que el govern que arriba cal que planifiqui primerament, però jo, la sorpresa meva ha sigut doncs, que en 18 mesos que de govern que es porta, jo he vist, i la gent que m'ha vingut a buscar, que darrere de la moció no hi havia model de ciutat, només era, escolta, el govern s'ha trencat, en Juli està en minoria, doncs mira, ara és el moment per fer-ho fora. Aquesta és la conclusió que arriba jo.
Senyor Fernández, una de les coses que li van retreure a vostè en el moment de fer la moció de censura és que el poble o la gestió dels residus de les escombraries no funcionava i que el poble, deien, estava brut. Un cop vostè va passar a l'oposició, poc temps després vostè deia, escolti, el govern actual que ens criticava molt la gestió de les escombraries dels residus, però tinc la sensació que el poble està pitjor. Jo li pregunto, ha millorat aquest aspecte ara? Vostè què en pensa?
No, jo crec que el poble està molt pitjor, molt pitjor, sobretot el que la gent es queixa, a part de el que ha sigut l'episodi de diferents, molta deixada al carrer. Jo crec que el govern es pensa que canviant contenidors, eliminant contenidors, o tancar-los amb uns estancs de fusta, això se soluciona. I a més, tots els canvis que han fet no han sigut canvis explicats a la ciutadania. Jo vaig dir, quan jo vaig marxar l'alcalde, el nou contracte que porta tot va ser, es va acabar d'adjudicar, portaven només 8 mesos executant el nou contracte, després de 20 anys de Fomento executant els serveis. És obvi que un contracte nou necessita un temps d'implantació. I nosaltres érem conscients de que la implantació ja estava costant més del compte la seva bona aplicació. Però bé, el govern arriba, fa com a bandera que un dels motius de la moció era escombraries, Llofriu i Golfet, i veiem que amb els tres temes aquests no s'ha fet res i en el cas d'escombraries han pitjorat. Però això no ho dic jo, això ho diu la pròpia ciutadania. Si el govern s'hagués dedicat ara a parlar amb els barris i amb les entitats, tothom li hagués dit que la situació d'escombraria estava pitjor. Que ara pot millorar? Home, ja porta més temps i seria lògic que aquest hivern prenguessin nota de tot allò que no funciona a l'estiu, perquè l'estiu que ve doncs no torni a passar el mateix.
Vostè ha dit les tres crítiques principals de l'oposició del moment eren govern, Llofriu i Golfet. Sobre aquest assumpte jo li pregunto, vostè era alcalde quan es va donar la llicència del Golfet, que està sub judice. Jo li pregunto, si aquesta sentència es dona abans de les eleccions i acabés determinant que aquesta llicència es va donar de manera, no sé si dir-ne irregular, il·legal, què hauria de passar?
Jo sempre dic que jo assumiré les meves responsabilitats quan tingui una sentència que sigui ferma.
Per això li pregunto.
El fet que una sentència en primera instància surti d'un color o d'un altre, no vol dir menys que aquesta sentència ja sigui la de veritat, perquè hi ha primera instància, hi ha recursos d'apel·lació a segona instància. Vull dir que jo sempre dic que si finalment es demostra que aquesta llicència, el govern, una llicència que no la va donar l'alcalde, la va donar l'equip de govern, perquè aquest ajuntament, la llicència d'obra major...
El que passa és que vostè és el màxim responsable d'aquest equip de govern.
Sí, però les llicències, hi ha ajuntaments que les donen l'alcalde, i en aquest cas, per decisió pròpia meva, les llicències d'obra major vaig decidir, en tots els meus mandats, que les donés a la Junta de Govern, perquè així és una decisió molt més col·legiada. Si realment surt una sentència dient que la llicència és defectuosa, i en última instància, quan ja sigui ferma, es demostra això, jo sempre dic que jo assumiré la meva responsabilitat política, no tinc cap inconvenient. Ara ha de ser ferma en última instància. Però fixa que aquesta llicència que es va donar al seu moment... Ara, el tema urbanístic és un tema complex. I jo crec que aquí, fins que la Generalitat no s'hi posi també per defensar que cal fer un model de protecció al litoral, ara sembla ser que vol fer un altre pla director, no avançarem, perquè ara aquest govern es troba en una situació... Ara donar una llicència per fer 30 habitatges de gaire vida. Bé, doncs, si el pla general permet aquests 30 habitatges, ja veurem què fa el govern, segons si dona una llicència o no dona una llicència. Vull dir, al final no es tracta del que un vulgui, sinó és si la normativa te permet o no te permet fer-ho.
Escolti, l'urbanisme forma part del debat públic dels últims mesos, en forma part a Begú, va formar part en el seu dia a Pals, a Palamós amb la Pineda d'en Gori, a Palafrugell amb el xalet del Golfet, però també ara amb aquesta promoció Aigua Xalida. Hi han entitats, SOS Costa Brava, per exemple, és allò una de les grans abanderades en aquest moment, hi han entitats que defensen que aquests plans s'han d'aturar, o que diuen també, en aquest mateix programa ens en parlaven, ens deien, escolti, tots aquells projectes urbanístics que no s'han fet perquè, tot i estan aprovats, però que s'han deixat de fer i que fa molts anys que estaven aturats, els ajuntaments han de revocar-ho i això ho han de frenar. I fins i tot l'advocat de SOS Costa Brava defensava la idea que sota instàncies judicials els ajuntaments podrien no haver de pagar indemnitzacions apel·lant precisament això, no? Aquests períodes de temps tan llargs sense activitat. Vostè què n'opina d'això? Creu que s'hauria de fer un pas endavant i vaja, no sé si l'Ajuntament de Palafrugell, com un dels grans de la comarca, podria ser un dels abanderats en aquesta qüestió.
Tu mateix ho has dit, aquest advocat en Garrigó diu que els ajuntaments podrien arribar a no pagar cap indemnització. Jo defenso que en el tema urbanístic ha d'haver-hi un acord molt ampli entre administracions, òbviament els ajuntaments, però també la Generalitat i el Govern Central, on d'alguna manera aquests sòls que són urbans i per tant que es pot edificar i per tant que el propietari té un dret adquirit, si realment decidim que no es pugui fer, com assumim la gestió i com assumim les designacions? Mira, jo posaré un exemple. El segon tripartit de la Generalitat va fer el segon pla director de la Costa Brava. I en aquest pla director, a l'Ajuntament de Barcelona li va permetre doncs, que habitatges que es podien fer a Tamariu, que era un número de 65 habitatges, no es tinguessin de fer perquè es van desqualificar. Però això va ser gràcies al pla director, Costaner. Però jo crec que un altre pla director Costaner per la Generalitat, amb el suport dels ajuntaments, i també, dir-ho, doncs, també si cal recursos que el govern central aporti, es podria permetre alliberar aquests sols perquè no s'edifiqui. Però l'Ajuntament per si sols, és que jo no vull ni arribar ni pensar si finalment aquesta llicència el govern, pel que sigui, no la don, i anem als tribunals, i els tribunals diuen que això s'ha d'indemnitzar, no vull ni saber pensar el que ha d'assumir l'Ajuntament per pagar això. Per tant, jo estic d'acord, cal protegir i cal fer un nou pla director. Estic d'acord en desqualificar terrenys que siguin per urbanitzar, però en qualsevol cas també que la Generalitat assumeixi la seva responsabilitat, perquè els plans directors, els plans urbanístics que tenim fins ara vigents, tot han sigut aprovats per la Generalitat. Sí, en última instància, el que aprova el planejament urbanístic de la Generalitat, per tant, que ella lideri una eina de planejament que ens permeti alliberar-los.
Podria ser Palafrugell l'Ajuntament que, o el poble que vaja, que abanderi aquesta petició a la Generalitat?
Podria ser. Jo, el pla urbanístic que hi ha vigent, que es va aprovar el 2015, que va ser com a conseqüència d'un altre que es va tombar pels tribunals, el nou pla ja reduïa 2.500 habitatges en relació a l'anterior del que podia fer. Vull dir que cada vegada que hem fet un pla urbanístic hem anat eliminant. El que passa que en aquells puestos que ja està catalogat com a urbà, vull dir que el propietari té un dret adquirit, aquest tu si el descalifiques sense una eina jurídica que t'ho permeti, aquest privat te pot demandar perquè l'indemnitzis. Això és el que s'ha intentat acotar per evitar aquests riscos.
Sí, això és evident. Justament per això li preguntava, no? Si des de, no sé, vostè em deia, des dels pobles no podem anar sols en ficar-nos en aquest conflicte judicial, però precisament per això jo li pregunto, si vostè és alcalde, serà vostè qui impulsi que el govern de la Generalitat faci, s'alinyi amb aquestes posicions? O fins i tot ja no només el govern de la Generalitat, sinó per què no amb els diferents pobles que hi ha a casa nostra i que poden tenir una problemàtica similar?
No és que ho faci, és que jo de fet ja ho he fet. Jo fa qüestió de 4 mesos ja vaig manifestar que el tema urbanístic, quan va començar a sortir el tema de la Gelida, calia d'una proposta que fos supermunicipal, i inclús quan jo estava alcalde, en les converses que vaig tenir jo amb el director general, quan el tema del costat, jo li vaig proposar, escolta, calia que la Generalitat es convenci a plantejar un tercer pla director costaner. Hem tingut dos, un tercer per intentar afrontar aquells temes que en el seu moment doncs es varen quedar curts. Ja dic, a Tamariu es varen deixar de fer 65 habitatges. Potser aquell pla director no va veure que també calia actuar sobre aquest espai, que ara es poden fer 30 cases. Escolta, cal afrontar un tercer pla director. I si jo crec, estic convençut que si anem tots de la mà, serà molt més fàcil defensar-ho i anar fins al final.
Senyor Fernández, en un altre ordre de coses, vostè ha proposat pactar en quins punts es pot instal·lar propaganda independentista, com per exemple els llaços grocs, les creus, etc. Això és així, eh?
Sí. No, clar, jo el que dic és que l'espai públic ha de ser, per tothom. O sigui, quan fem una manifestació i un grup de gent la demana una manifestació, te diu per quins carrers vol passar. Quan fem una concentració, el col·lectiu que la convoca demana permís a l'Ajuntament perquè la policia local estigui en compte que tal dia, tal hora, farà la concentració davant de l'Ajuntament. Per tant, l'espai públic és per tots, però s'ha d'intentar regular. El que no podem permetre és que l'espai públic algú se'l faci seu i faci sistemàticament el que vulgui, perquè això dona peu a que de les altres colors puguin fer el mateix. I hem tingut aquestes dues...
Però quin és el problema? Quin problema hi ha que els altres colors facin el mateix?
Home, és que imagina si ara tenim tot el poble com està, tu te'n vas cap a l'autovia, tot pintat de groc, doncs a l'endemà te venen altres col·lectius que te pinten de negre i tenim tot el poble pintat. I tenim els carrers, els estors pintats. Bueno, si això la gent ho creu que és normal, o sigui, jo el que no posaria seria imprimir, però jo, com a alcalde, escolta, anem a parlar on te col·loquem llaços grocs. Que ha de ser el carrer Torre Junama i el carrer Barri Buixó, però vinga, tot el carrer Torre Junama i el carrer Barri Buixó, llaços grocs. Anem a pactar els espais. Jo vaig ser l'alcalde que vaig posar l'estelada a Palafrugell i vaig pactar l'espai a les entitats, que va ser la plaça Floreal. O sigui, si m'haguessin dit volem col·locar 20 estelades en 20 espais públics, hauria dit, no, escolta, 20, no, escollim dos espais i van escollir en aquest cas Plaça Floreal, i també vaig ser l'alcalde que vaig posar en marxa el que pogués fer l'estelada a la rotonda de Llofriu. I no passa res. El que dic jo és que l'espai públic o el respectem tots o es donem peu a que tothom agafi, diguéssim, la guerra pel seu costat, i això perjudica el poble en general.
Senyor Fernández, presos polítics o polítics presos?
Jo crec que són polítics presos. Jo estic a favor... No, jo estic inclús a favor de que no estiguessin ni processats. Uh-huh. O sigui, jo ho he dit i, a més a més, ho he votat a la Diputació. Jo crec que és un greu error que ha fet la política espanyola en general de deixar problemes polítics a que els jutges actuïn. Quan un jutge actua ja sabem el que passa. No sabem ben bé... Tu saps com entres, però no saps com surts. I, per tant, és un greu error. Jo crec que hauríem d'estar tots a casa seu, fent la seva feina i fent política, que és el que en aquest moment cal. I a partir d'aquí jo sempre he defensat que ells no haurien d'estar ni processats, i menys pels delictes de rebel·lió i de sedició. Si m'apures a mi, te podria parlar que pot haver-hi desobediència, potser sí, però la resta per mi és tot, és, jo crec que no s'aguanta per enlloc.
Creu que es va entendre quan el PSC va marxar del ple per no votar una resolució en favor de la llibertat dels presos?
Bueno, jo crec que això s'ha d'emmarcar amb el context del que està passant a la política catalana. Clar, si algú ha entès el que ha passat aquest d'ahir a Parlament de Catalunya, doncs escolta, que algú m'expliqui, no? Perquè quan tenim un Parlament que està 4 mesos tancat, de cop i volta s'obre per fer política davant de política general, i després ja s'ha de suspendre el ple perquè les pròpies formacions de govern no posen d'acord, és que la política catalana en aquest moment és molt trista. La veritat és que jo estic... O sigui, jo ara estic content de no estar al Parlament de Catalunya, perquè jo he estat 3 anys... I ja va ser l'etapa complexa, que va començar el 2012 fins al 2015, que vaig estar jo, no? Però jo crec que ara s'està donant una trista imatge de lo que és la política en general a nivell...
Home, ahir hauria arribat tardíssim a casa, eh?
No, segur, però bueno, ja, quan jo estava al Parlament de Catalunya, havia arribat a casa a l'una de la nit, eh? Vull dir que també feien plens d'aquells llarguíssims en resolucions que també... Però no era el que passa ara, eh? La veritat és que ara... Jo ahir, que mirava una miqueta, ho vaig seguint, perquè també sóc responsable del partit i per tant tindré-ho seguint, jo inclús hi havia moments que sentia una certa vergonya.
Escolti, ja té a punt l'equipació per l'Oncotrail o no?
No, aquest any no la faig.
Com perquè, que no? Per què no? Què ha passat?
No, perquè bueno, hi ha menys equips. Aquest any també només fa 2 equips i inicialment l'any passat si no recordo, hi havia 4, aquest any decidit 2. I clar, hi ha gent més jove i més preparada que jo. Jo vaig fent footing, com faig cada dia, ja la gent ja ho sap.
Sí, perquè aquesta hora, normalment vostè a aquesta hora està corrent, eh? Que sempre ens diu, és que em truqueu en una hora que estic fent el vol.
Sí, normalment vaig a córrer. El que passa que avui he anat aquest dematí perquè vaig a aquesta tarda. Jo normalment, si vaig als matins, surto a córrer a 8:15, i si vaig al vespre surto a córrer, doncs ara que encara diria cap a 6:45. Però si faig 4 dies de la setmana, la meva hora de footing no me la pot prendre ningú, perquè me serveix també per diguéssim, per netejar el cap.
Escolti, no digui footing, que fa d'antic, eh? Ara de dir running. Això del footing, bueno, això del footing running, és dels 90 i dels 80.
Bueno, però és que... Vale, però és que jo tinc 55 anys, per tant, no, segons quin vocabulari, doncs encara no el tinc prou.
Jo li he de dir que estic una mica decebut que no corri a l'Oncotrail, perquè, vaja, ja era un clàssic.
Sí, però bueno, jo aquest any vam decidir amb els companys que hi havia gent molt forta, a més ja hi ha 2 equips molt potents, a més equips mixtes, des del mes del diumenge, després de l'Oncotrail dinarem tots junts. Per tant, jo estic amb ells i, bueno, l'any que ve, si podem fer en contra dels equips algun equip més, hi ha més gent, doncs, òbviament que m'hi apuntaré, perquè és una cursa que si la fas t'enganxa, i jo la vaig fer, doncs, no sé, regularment 3 edicions, i la veritat és que és una experiència fantàstica.
Juli Fernández, ara ja sí que podem dir-ho, cap de llista pel PSC en les properes eleccions municipals, que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort. D'aquí 2 minuts seran 8:45. És tard i hem de repassar algunes de les notícies de l'àmbit general més destacades amb l'Alba Lejide. El debat de política general s'ajorna fins la setmana que ve enmig de la polèmica sobre la delegació de vots. La mesa encara ha de resoldre la petició de reconsideració de l'oposició contra l'aval a la fórmula de delegació de vot de Junts per Catalunya, Alba.
El ple del debat de política general no es va reprendre ahir i s'ha ajornat fins la setmana que ve. El president del Parlament, Roger Torrent, ha explicat la decisió tenint en compte que la mesa encara ha de resoldre les peticions de reconsideració de Ciutadans, PSC i Partit Popular. Contra la decisió de l'òrgan del Parlament d'avalar, malgrat l'opinió contrària dels lletrats, la fórmula de Junts per Catalunya de delegació de vot dels quatre diputats afectats per la resolució judicial del jutge Pablo Llarena.
I el Regne Unit, Holanda i Estats Units acusen Rússia de realitzar ciberatacs a escala global. El govern britànic critica els intents de debilitar les democràcies occidentals des del Kremlin, mentre Washington assenyala set agents russos de piratejar agències d'antidopatge.
Els serveis d'intel·ligència holandesos han explicat que el passat 13 d'abril van intervenir per frenar una operació d'atac cibernètic de pirates russos contra l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques i van deportar a Moscou a quatre agents involucrats. Han decidit anunciar-ho ara després de les informacions publicades ahir pel govern britànic, que acusa els serveis secrets russos de dur a terme una sèrie d'atacs cibernètics mundials. Així mateix, el Departament de Justícia dels Estats Units s'ha unit a les acusacions a l'assenyalar a set oficials de la intel·ligència militar russa de piratejar agències antidopatge en altres organitzacions. Per la seva banda, l'ambaixada russa al Regne Unit va acusar ahir el govern britànic d'orquestrar una campanya de desinformació contra Moscou per haver assenyalat el Kremlin com a responsable de la sèrie de ciberatacs.
I els republicans demanen l'aprovació de Brett Kavanaugh amb els Estats Units. D'això va passar després que el resultat de l'informe de l'FBI, dos personatges clau del partit, Jeff Flake i Susan Collins, han demanat als seus companys del Senat que votin el jutge en la seva nominació al Suprem.
Tots dos asseguren que es tracta d'un informe molt complet que ha dissipat els dubtes sobre les acusacions d'un suposat abús sexual durant la seva etapa de joventut. Els demòcrates, però, critiquen que la investigació de l'FBI, ordenada per Trump la setmana passada a petició de Flake, té un abast massa estret i deixa fora els testimonis crítics.
Gràcies, Alba Lejide. Són 9:15 del matí. Albert Aparicio, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Miquel.
Què tal, com anem?
Molt bé.
Espera, que posem la música corresponent. Ara.
Som-hi, doncs.
L'Albert Aparicio, el nostre home del temps de capçalera, cada divendres ens parla una mica de climatologia, de fenòmens meteorològics i tot plegat per entendre una mica més com ens afecta el temps a casa nostra. I és que el món canvia, els hàbits dels seus habitants també, els humans consumim més recursos i els esgotem abans que es regenerin. I això té conseqüències en el medi ambient. Escolta, com ens afecta tot això, Albert, a casa nostra, a l'Empordà?
Doncs el Baix Empordà no és un territori que sigui aïllat del món i per tant també ens afecta l'anomenat el canvi climàtic, que realment el que entenem com a canvi climàtic és l'escalfament global que ha accelerat l'acció humana.
Sí, llavors, perquè en el fons el clima ha anat canviant sempre.
El clima es defineix, com vam explicar la setmana passada, en períodes de 30 anys. Llavors, al comparar 30 anys amb un altre període de 30 anys, és normal o comprensible que el veiem diferent. Uh-huh. El que ja és una acció humana és accelerar, modificar aquest clima de manera molt ràpida, brutal, en molt poc temps, que augmenti molt la temperatura, com Clar. Està passant actualment.
Clar.
El Baix Empordà no n'és cap excepció i, per exemple, som un territori ubicat a la Costa Brava i el mar, per exemple, és un dels punts que ens afecta, com canvia aquest mar, no?
Exacte. Com ens afecta, saps, això?
Hi ha un escalfament de la temperatura del mar. Josep Pasqual, que porta gairebé 50 anys prenent dades de temperatura del mar, doncs constata que hi ha un augment per decenni, és a dir, cada 10 anys augmenta 0,3 graus.
Déu-n'hi-do.
Però aquest escalfament del mar, que un pot pensar, bueno, doncs que la Costa Brava sigui una mica més càlida, tampoc és cap drama, no?, podria pensar, però sí que ens afecta, perquè a part d'alterar com funciona l'ecosistema marí i la vida que hi ha dintre del mar, també ens afecta perquè hi ha un augment de l'aigua, del nivell del mar. I aquest augment del nivell del mar no és només causat perquè es fongui aigua dels pols, que prové dels pols.
Ah, no? Per què?
L'aigua, com més temperatura té, vol dir que té més energia cinètica. I les molècules de l'aigua, al tenir més energia cinètica, poden ocupar més espai. Si comparem, per exemple, un litre d'aigua...
Això és de nivell, ja.
Si comparem un litre d'aigua amb una temperatura o una altra, no veurem diferència. Però amb les tonelades d'aigua que hi ha al mar, doncs això és el que provoca que hagi augmentat el nivell del mar, per exemple, l'Estartit, com comentaven, més de 3 centímetres cada 10 anys. Per tant, déu-n'hi-do.
Ostres! Vaja, hem viscut amb l'engany aquí tot el temps pensant que era l'aigua dels pols que es fonia i que fes la que feia pujar el nivell del mar. Això...
No, aquesta és una contribució important.
Sí, però has fet aquí un descobriment interessant.
I si et sembla, comentem també la temperatura, sí, perquè poder, de vegades, per exemple, tenim la sensació, ha estat un estiu càlid, no ho ha estat, el juny passat va ser fluix, i realment quan mirem les estadístiques podem comprovar que any rere any anem superant rècords de temperatura, no només màxima o mínima, uh-huh. perquè s'ha d'entendre que un escalfament global també incorpora períodes de extrems, com poden ser les nevades del 2010, que recordaràs.
Sí. Sí, les del març.
Llavors, si ens preguntem si fa més calor, comparant la mitjana climàtica, hem de dir rotundament que sí. I tenim dades acabades de sortir del forn del Servei Meteorològic de Catalunya que ens diuen que aquest mes de setembre, al Baix Empordà, la temperatura per quart mes consecutiu ha estat entre 1 i més de 2 graus per sobre del període de 61-90, que és el de referència.
Ja. Yeah. Déu-n'hi-do, entre un i més de 2 graus, dius, eh?
Entre un i més de 2 graus ha estat l'anomalia positiva que hem tingut aquest mes de setembre, després d'un estiu que els 3 mesos consecutius hem tingut temperatures per sobre de la mitjana de forma destacada.
Clar, això és el que fa que en una temperatura d'estiu de 35 graus, que més o menys pot ser normal, digues, es planti en 37. I com aquell que diu, 37 ja són, allò, sensació psicològica, ja són gairebé 40, vull dir que Déu-n'hi-do.
Sí, sí, i més que la temperatura màxima, també és la mínima. Hem tingut aquest estiu, per exemple, a l'Estartit, el rècord de temperatura mínima, una temperatura mínima propera als 30 graus, 29 graus, més de 29 graus de temperatura mínima, això, o 28 graus, una cosa d'aquesta magnitud. Uh-huh. Llavors, al tenir temperatura mínima molt alta, quan promitges la temperatura, queda una mitjana força elevada.
Escolta, acabem això. Plou menys que abans o plou més?
Doncs aquest és l'únic punt que a l'hora de parlar de canvi climàtic és una mica controvertit, perquè la precipitació es reparteix de forma molt irregular. Tot i això, poder no hi ha una tendència significativa en si plou més o plou menys, però sí que plou diferent a com plovia abans. La precipitació es concentra en pocs dies i ja. Això vol dir que plou pocs dies però amb més violència.
Això, xàfecs, ruixats i gent amb piragua, com hem vist alguna vegada per Salrà ara fa un any i escaig, eh?
Exacte, com els aiguats que vam tindre a Begur, Palafrugell i Palamós fa 15 dies.
Sí, fa 15 dies. Albert, gràcies una setmana més per explicar-nos o per ajudar-nos a entendre una mica més el per què, com deia en Serrat, plou poc i quan plou ho fot tot en l'aire.
Molt bé, Miquel. Doncs, salut.
Que vagi molt bé, bon dia. Adéu. D'aquí 9 minuts seran les 9 del matí. I ho hem dit al principi del programa, som a les portes d'un cap de setmana ple intens d'activitat cultural. Aquest cap de setmana, per exemple, celebra la 31a edició de la Festa de la Cervesa de Platja d'Aro a la plaça del Mil·lenari. Això és a l'inici de la gran avinguda per vianants davant del Palau d'Esports i Congressos a UATF.
L'entrada a recinte, on hi ha instal·lats els estands dels establiments locals, és gratuïta i s'hi poden tastar una trentena de marques i varietats nacionals i d'importació, i per quart any consecutiu també amb diversos productors artesanals catalans. Hi ha programades 18 actuacions musicals d'estil divers, xaranques, versions de clàssics i estàndards i ball popular. Durant 7 dies, els 25.000 visitants previstos poden gaudir de la cervesa, la música i l'animació que caracteritzen aquesta celebració d'origen alemany que ha esdevingut des de l'any 1987 la gran festa de tardor de Platja d'Aro.
I també us volem convidar a un concert homenatge on els Brothers Bros tornen a ser els protagonistes.
Un homenatge a la música negra, una festa animada per la dansa espectacular de Brothers Bros i conduïda per la banda Nación Funk All Stars, capitanejada per Lalo López. Brothers Bros tornen als orígens del funk dels 80, música de James Brown, Aretha Franklin, Kool and the Gang i molts més, amb èxits com Sex Machine o Think. Un espectacle altament participatiu, un concert on els espectadors són lliures d'aixecar-se, ballar i cantar quan els vingui de gust. 6 ballarins, 6 músics i 2 cantants ompliran l'espai ter de l'energia del hip-hop que va néixer gràcies a les festes Block Party que van començar a organitzar discs jockeys de Nova York com Kool Herc, Afrika Bambaataa o Grandmaster Flash. Avui a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre de l'Espai Terra Torroella de Montgrí.
I durant 7 dies, del 5 al 10 d'octubre, l'hotel-restaurant Vilavella de Torroella de Montgrí acull la ruta de tendències.
L'Onco Trail és una cursa per equips de 100 quilòmetres organitzada per la Fundació Oncolliga Girona conjuntament amb l'agrupació excursionista Palafrugell i el Club Atlètic Palafrugell, i que té com a objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer. La cursa se celebra cada any el primer cap de setmana d'octubre. Es du a terme a l'Oix Empordà i té recorregut circular d'uns 100 quilòmetres amb arribada i sortida de Palafrugell des de la plaça de Can Màrio. Cada equip ha de recórrer aquest trajecte en un màxim de 30 hores. Si et sumes al repte, a més de passar-ho bé, contribuiràs a recollir fons per ajudar la Fundació Oncolliga Girona en la seva tasca de millora de les condicions de vida dels malalts de càncer, amb la supervisió del comitè tècnic de l'entitat. També un percentatge de la quantitat recaptada es destinarà a la investigació de la malaltia dins de l'Institut Català d'Oncologia de Girona. A més, ajudaràs a conscienciar la societat de la importància de la lluita diària contra el càncer.
Això és pel que fa a l'Oncotrail de Palafrugell, però el que us estàvem explicant abans. Durant 7 dies, del 5 al 10 d'octubre, l'hotel-restaurant Vilavella de Torroella acull aquesta ruta de tendències.
Sí, un projecte organitzat per Ingrid Moda, conjuntament amb una dotzena d'establiments del municipi i amb la col·laboració creativa i artística de la dissenyadora d'interiors Sara Lanyà i l'estilista Adela Llorenç i el publicista Ramon Curós. 5 habitacions de l'hotel Vilavella seran l'escenari on es representaran 5 tendències actuals. Els visitants obrint la porta de l'habitació captaran aquestes tendències amb els 5 sentits. Durant tota la setmana hi hauran activitats organitzades pels comerços col·laboradors i d'altres convidats.
I avui es celebra el Dia Mundial dels Ocells.
Des de les 10 del matí fins les 2 de la tarda, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, de la mà del Grup de Natura Externa i la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro, proposen diverses activitats gratuïtes per a totes les edats. Algunes són per fer lliurament durant tot el matí, observació d'ocells assistida per experts, exposició de fotografies de natura i votació del concurs, exposicions informatives d'ornitologia i ratpenats, tallers de menjadores per a ocells, caixes niu de ratpenats i de boles de fang amb llavors de plantes i mostra de fustes d'arbres xiloteca i d'altres de guiades amb horari prefixat, visitar el parc amb ornitòlegs i botànics, mostra d'anellament científic i lliurament de premis del concurs de fotografia. Un conjunt de propostes familiars per gaudir i descobrir aquest gran parc on unes 250 espècies d'aus en algun moment de l'any habiten a la seva zona humida o hi fan estada durant les migracions. El passat mes de setembre del 2018, el ple municipal va aprovar l'ampliació del parc per potenciar tant la seva vessant lúdica com la mediambiental.
I acabem el repàs a l'agenda. L'acabem explicant-vos, proposant-vos que gaudiu d'una obra de teatre de comèdia romàntica dirigida per Àngel Llàcer i protagonitzada per alguns dels actors del moment.
L'obra comença l'any 1975. Després de passar la primera nit junts en un hotel, dos amants decideixen seguir amb la seva relació en secret. Només es trobaran un cop l'any, el mateix dia, a la mateixa habitació, mentre la resta de la seva vida segueix amb els seus matrimonis i fills. Durant el transcurs dels següents 25 anys, hauran de fer front a l'evolució que experimentaran les seves respectives llars i al mateix temps adaptar-se als canvis socials i històrics que també afectaran les seves vides. Després de 3 temporades seguides d'èxit absolut, amb espectacles tan diversos com Molt soroll per no res i El petit príncep, Àngel Llàcer torna a la direcció amb aquesta comèdia romàntica protagonitzada per dos dels grans actors de l'escena teatral del moment, Marc Ulldemolins i David Verdaguer. Un cop l'any és l'adaptació de Same Time, Next Year, un espectacle original de Bernard Slade que va triomfar als anys 70 a Broadway, popularitzat arreu del món gràcies a la pel·lícula del mateix títol, protagonitzada per Ellen Burstyn i Alan Alda, una producció de Minoria Absoluta i Co Theater.
Gràcies a Wotef, marxem. Marxem recordant-vos que Juli Fernández es torna a presentar les eleccions municipals per l'alcaldia de Palafrugell del maig del 2019. Ho va anunciar aquest dijous en una roda de premsa i ho ha ampliat avui al Supermatí en una entrevista que podreu recuperar a través del nostre web. El regidor de la policia local, Jordi Vilà, ha desmentit possibles irregularitats en el funcionament del cos policial de Sant Feliu de Guíxols i l'Ajuntament assegura que estan implementant mesures des del govern. Ho ha fet després que el secretari general de la Central Sindical Independent i de Funcions de Girona, Rafa Sánchez, acusés en aquest mateix programa el consistori Ganxó d'un presumpte cas de prevaricació en l'assignació d'una plaça de sergent i altres irregularitats del seu funcionament. També us hem explicat que Begú apujarà 50 euros a la taxa d'escombraries als veïns que no acceptin la recollida porta a porta. Per contra, baixarà 20 euros la taxa dels veïns que sí facin aquesta recollida d'escombraries porta a porta. També us hem dit que la gestió de la via pública és una de les més controvertides de l'actual tripartit que governa la Bisbal. Això ho denuncia Xavier Dilmé, que va ser màxim responsable municipal durant 7 anys. I l'associació Costa Brava Hotels de Luxe dona 6.000 euros a la Fundació Astrid 21. Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre dedicada a la integració de persones amb discapacitats intel·lectuals. Tot això us ho hem explicat al llarg d'aquest supermatí que hem complementat també amb informacions...
Aquest divendres, que ho direm d'una...
Ara, espera't, Albert, que vas aquí molt estressat. Amb informacions del temps, Albert, ara sí.
Aquest divendres, que ho direm d'un ambient força assolellat, amb temperatures que situaran entre els 12 i els 25 graus. Al llarg del matí poden aparèixer alguns núvols, que seran poc abundants i deixaran predominar el sol. Pel cap de setmana tindrem un augment de nuvolositat. Dissabte encara predominarà el sol, però diumenge ja tindrem nuvolositat més compacta i inestabilitat. I no es descarta que es puguin produir algunes precipitacions, en general febles.
Dani Cortés, Gerard Tascaig, Martí Seguer, Manel Magrinyà, Eugeni Agüell, Pedro Ruiz, Alba Lejide, Judit Saez, Anna Pujol, Helena Santín, Laia Bodro i Albert Aparicio i Yawatef Akhmitaj, en nom de tots ells, qui us ha parlat, Miquel 40. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per fer-nos confiança i tornarem el dilluns puntualment a partir de les 8 del matí a Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava. Adéu-siau.